Aquest dimarts algú ens visitarà amb un llibre sota el braç. La cultura truca a la porta de Ràdio Móra d'Ebre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, l'escriptor Miquel Esteve ens comentarà i recomanarà un altre llibre. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, un llibre sota el braç, amb Miquel Esteve, a l'hora Móra d'Ebre.
I aquí seguim en directe al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. Hem deixat enrere ja les vacances de Nadal, aquestes estones de llargues sobre taules, rodejats de família i amics, i segurament que acompanyats d'un bon vi a la taula. Ara toca encetar ja el nou any i començar a complir propòsits. I per què no llegir una miqueta més? Buscar aquella estona del dia per dedicar-nos a nosaltres, asseure'ns amb una butaca, tranquils, i obrir aquella lectura que potser ens han portat als Reis Mags. Per què no? Tot això acompanyat d'una bona ampolla de vi. Amants de la literatura, benvinguts a un llibre sota el braç. Benvingut, Miquel Esteve.
Hola, què tal, Adriana? Un plaer, com sempre, començar gairebé l'any aquí, al teu costat, veient el riu, amb els nostres oients i aquí amb aquest fantàstic miratge de la cadena Ser Ràdio Móra d'Ebre.
Seguim fent maridatges, no?, en aquest programa, aquesta temporada, i avui potser faríem el maridatge per excel·lència, perquè maridem literatura i vi.
Sí, fantàstic. Ja només ens faltarien els formatges al costat, no?
I seríem... Ai, que m'encanta, Micho.
Formatge, literatura i vi. Uf, quina passada,
quina,
no?
És clar. Doncs, si et sembla, avui tenim aquest maridatge tan interessant de vi i literatura i comencem contextualitzant una mica això dels maridatges i del vi. Per parlar de vi, qui millor que una persona que hi treballa tot el dia, que n'entén moltíssim i que, a més, és amic d'aquesta emissora, és el Jordi Rius, secretari del Consell Regulador de la DEO Terra Alta. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia, Adriana, i molt bon any.
Molt bon dia, Jordi, què tal? Soc el Miquel.
Hola, bon dia, Miquel. Bon dia, què tal?
Jordi, que ens havies acompanyat a diferents seccions d'aquí de la ràdio, sempre per parlar del vi, però mai havies estat al programa de literatura encara, així que benvingut a un llibre sota el braç.
Encantat, encantat d'estar, i a més trobo que és una secció molt enriquidora, no?, i molt interessant.
Anem fent maridatges, però avui, clar, volem conèixer el que és el maridatge en si, però abans de preguntar-te què és això d'un maridatge, i aquest tenim aquí, parlem una mica d'aquesta fantàstica DEO Terra Alta, una denominació d'origen, Jordi, que no pot estar passant un millor moment, està en una època d'expandiment, veniu de ser capital mundial de les garnatges el 2018, explica als nostres oients una mica, defineix la vostra DEO.
Bueno, la veritat és que estem en un moment molt dolç, no?, a la DEO Terra Alta. Ja des de fa 36 anys que està constituïda, i sí que és veritat que els passos han sigut molt a poc a poc, segurament, no?, però han sigut ferms, i a dia d'avui se veu els anys de treball que han tingut tant viticultors com cellers per tal de que la DEO Terra Alta sigui una de les DEOs més reconegudes ja a nivell català i espanyol, i una de les DEOs que més exporta a nivell mundial, no? I de fet, les últimes dades així ens ho demostren, no? Durant el concurs mundial de les garnatges que es va celebrar a la Terra Alta durant el mes d'abril, la DEO Terra Alta va ser la gran guardonada amb 30 medalles d'or i 14 de plata, i bueno, i això ens fan veure, no?, indicadors també tan importants com que ara mateix tenim 61 cellers a la DEO Terra Alta, on s'estan venent pràcticament 8 milions d'ampolles de vi de la nostra DEO en el distintiu de garantia de Terra Alta que surt de tot el món, doncs això és molt important i molt il·lusionant, no? I a partir d'aquí, doncs, també les noves generacions que estan empenyent pel darrere fa que la DEO Terra Alta sigui una DEO de moda, no?, que sigui recent, però jo li auguro, doncs, un futur encara millor.
La veritat, jo estic molt content també, Jordi, perquè a més, doncs, m'encanten molts vins de la Terra Alta, sóc un fan, sobretot jo dels negres, la gent valora moltíssim els blancs, cert, però jo sóc de vi negre i teniu uns vins, uns caldos fantàstics, no? T'haig de dir una cosa, no? I la dic ja perquè jo, a més a més d'escriptor, sóc pagès i també tinc finques, tot i que ara no tinc vinyes, però tinc fruiter i tinc cítric, i el cor del vi està en les vinyes, no? I quan vas per la Terra Alta ara, tu t'adones que realment s'estan fent les coses bé, perquè veus unes vinyes molt ben cuidades, veus unes vinyes amb una sanitat vegetal excepcional, i veus unes vinyes ben podades, i veus unes vinyes ben emparrades, i veus una vinya vella tan ben treballada, ben llaurada. És fantàstic, de veritat, es nota moltíssim ja en el cor del mateix vi, que és la vinya.
Sí, més que una vinya són jardins, no? Que dins dels jardins
sí, senyor.
Hi ha la vinya.
Sí, senyor.
Perquè realment la matèria prima és el raïm, i a partir d'un bon raïm, no?, d'una bona sanitat vegetal de la planta, pots aconseguir fer un bon vi. O és molt més fàcil fer un bon vi. En canvi, si la matèria prima ja parteixes d'una matèria prima no d'una qualitat excel·lent, després hi ha més feina de laboratori, no?, de celler, de l'enòleg, del bodeguer, per a fer un bon vi. Però si la matèria prima és bona, i els jardins de la Terra Alta doncs estan plens de matèria prima bona, doncs és molt més fàcil fer un vi d'alta qualitat.
Jordi, parla'ns una mica de la vostra varietat emblemàtica de la Garnatxa Blanca.
Pues bueno, sí, la Garnatxa Blanca per nosaltres és la punta de llança, no? I sempre ho expliquem, perquè és un terç de la producció mundial que hi ha plantat a tot el món, està plantat a la Terra Alta, no? Dins dels 700 quilòmetres quadrats que té la nostra petita DO, són 12 municipis on hi viuen 1.250 famílies, viuen de la viticultura en especial, i això és la nostra punta de llança. A partir d'aquí, com bé diu el Miquel, doncs tenim altres varietats també molt interessants, altres varietats blanques, però també moltes varietats negres que fan que, bueno, que la DO Terra Alta, gràcies a aquest ventall de varietats, sigui cada cop més reconeguda, però sigui per nosaltres la nostra punta de llança i la nostra bandera, doncs és la Garnatxa Blanca, no?, que ha posicionat la Terra Alta a nivell mundial.
Anem a parlar de maridatge, Jordi, ens vas perfecte al programa d'avui. Explica'ns què vol dir un maridatge, aquest terme.
Bueno, doncs mira, quan parlem de maridatge estem parlant d'una bona combinació, no? En la majoria de casos és entre vi i menjar. És a dir, que la combinació d'aquests dos elements ens resulti doncs beneficiada, no?, que el vi i el plat siguin combinats més bons encara. Una regla bàsica és que el vi i el plat han d'estar compensats i no pot sobresortir un per damunt de l'altre, perquè el lligam sigui encara més equilibrat i aporti més plaer, no? Però sí, una altra cosa que també és més bàsica és maridar el menjar, la pel·lícula, la música, els llibres, el que vulguem, amb el vi que vulguem tastar en aquell moment, no? De vegades, amb tants maridatges i tecnicismes, el que fem és allunyar-nos dels consumidors.
Sí,
quan el que hem de fer és apropar-nos i compartir tots, no?, dels seus atributs organolèptics.
Totalment d'acord. No, em sembla fantàstica aquesta reflexió. Aneu molt bé a la Terra Alta, perquè a més ho teniu molt clar, Jordi, i us felicito per això, perquè és cert, el món del vi, que és un món a més mirífic, que ja ve de... Abans em feia referència, no?, a l'Adriana dels Tiassos de Bacus, no?, que hi ha tot un més misticisme, a més, rere el món del vi, i que sempre ha acompanyat les taules a la cultura mediterrània i europea, no? Dius, ostres, s'ha de fer fàcil, no? Perquè tu de vegades sents parlar, no?, a gent que fa notes de tast i dius, no sé, per exemple, com el Pitu Roca, no?, et cau la bava, no?, perquè dius, ho fa senzill però alhora poètic, no? Però d'altra banda, sents altres persones que al contrari, no?, que t'allunyen perquè dius, ostres, sembla un anàlisi químic el que està fent aquest home d'això, no?
Com que no ho entenem, no ho podem seguir, dius, ostres, doncs, passo, no? Jo de vi, el primer que es diu la majoria de gent és, jo de vi no n'entenc, no? I ja està, i aquí s'acaba la conversa.
Exacte. A mi una cosa que a més me sembla enriquidora, i això et volia comentar, és que fixa't tu, no? Aquí nosaltres, la Ribera, que quedem al vell mig, no?, d'entre el Priorat i vosaltres i la Terra Alta, la riquesa de país que tenim, no? Els vins del Priorat amb el Terra del Llicorell, no?, i el mineral que li donen aquests atributs minerals al vi i tal, i vosaltres, la Terra Alta, amb el penal argillenc, saps?, que és totalment diferent, que és més espriu al vi, és més auster, però que no per això no deixa de ser boníssim i afruitat, no? Vull dir que tenim una riquesa organolèptica amb uns pocs quilòmetres fantàstica, no?
Sí, bueno, pensa que en tot Catalunya tenim 11 denominacions d'origen, des de la del Cava, i només a la província de Tarragona ja compartim 7 DOs.
És que exacte.
7 DOs és 7 climes, 7 terres, 7 tipus de varietats diferents i 7 elaboracions diferents, no? Al final sí que més o menys tothom ho elabora igual, no? Però tothom té el seu llibre sota el braç a cada denominació d'origen per saber treure el màxim suc de les varietats que hi ha plantades en una zona de producció.
És que fixa-t'hi que avui has donat unes dades que si els nostres oients tenen memòria retentiva, fixeu-vos-hi, el Jordi ens ha explicat que de la Garnatxa Blanca, que és la punta de llança dels seus vins, dels seus caldos, el 30%, el 70%, perdó, de la producció mundial de granatge blanc està a la Terra Alta. Això és molt...
33%.
33%, perdó.
33%
això és... Sí. Déu-n'hi-do, eh? 33% sí, de la producció mundial. I d'altra banda, i fixa't en el que... I no, i fixa't en el que has dit també, i 7 DOs dintre de les 14 que hi ha al país, dintre, no?, de la província de Tarragona, amb la qual Tarragona, que semblava que, que amb el tema del vin érem el furgó de cua, doncs som els capdavanters.
Sí, sí, en aquest sentit sí, ja tenim 7 DOs i això, bueno, això no passa ni a Lleida, ni a Barcelona, ni lògicament a l'Empordà, no? Perquè a Tarragona, doncs, bueno, sí que és veritat que les DOs són més petites, però bueno, que tenim molta diferenciació, no?, del que fa a varietats, tipus de terreny, climatologia, etc.
Estaríem parlant aquí hores, però sí, el temps passa i volem acabar fent un petit joc al Jordi, a veure si s'anima a jugar amb nosaltres per a fer maridatges literaris. Què et sembla, Jordi? Juguem?
Vinga, ho intentarem. Això és complicat, però ho intentarem.
Vinga, Miquel, comença tu.
Bueno, a veure, amb quin tipus de vi maridaries un thriller policiac?
Bueno, tractant-se d'un gènere de suspens o d'intriga, no? Necessitaríem un vi en una certa xispa, no? En nervi. Sí. Segurament em decantaria per un negre jove, potser amb un cupatge, sí, o sigui que tingués altres varietats, per tenir pues, més registres, no? Tant en boca com en nas, que fos més divertit, més apassionant, no? D'alguna manera.
I seria el xirà dintre?
Bueno, podria ser una garnatxa, podria ser una garnatxa en un cupatge de Sirà, sí, un negre jove, de totes maneres.
Molt bé.
I una novel·la romàntica, Jordi, aquestes m'agraden molt a mi.
Pues mira, aquí indiscutiblement em decantaria per una garnatxa blanca jove, amb gran protagonisme pels aromes primaris, que són els típics de la varietat. La garnatxa blanca és una varietat subtil, elegant, que necessita temps i cura per expressar-se, vale? No és una varietat molt exuberant, que tingui grans aromes, més aviat al contrari, la garnatxa blanca es va destapant de manera lenta i gairebé sensual, i més que per una novel·la romàntica, m'atreviria a maridar-la inclús en una novel·la eròtica.
Oh. Molt bé, molt bé.
Les coneixes bé tu, Miquel?
Bueno. Molt bé, m'ha agradat, m'ha agradat. A més, m'ho apunto, jo era més del Chardonnay en situacions de proximitat, però la garnatxa blanca...
Jo adoro la garnatxa blanca, veuràs que segurament que triomfaràs.
I de la Terra Alta.
Recomanació, a més, per tots els oients extensible. Bueno, i finalment, què ens recomanaries per un llibre de poesia, no?
Bueno, un llibre de poesia, aquí trigaria segurament un llibre més seriós, no? I pot ser més madur. Pot ser una garnatxa blanca fermentada en bota o una garnatxa blanca de criança. Seria la meva tria per tenir una certa solera, no? I estructura, no? Algo més formal.
Doncs molt ben jugat, Enhorabona, Jordi, que has passat el test.
Molt bé. Jo m'apunto, M'apunto lo de la garnatxa blanca. M'ha agradat.
És una bona recomanació,
Apunteu-ho. Jordi Rius, secretari de la DO Terra Alta, mil gràcies de veritat per haver-nos acompanyat avui a un llibre sota el braç i els micròfons de la ràdio oberts per quan vulguis tornar, que hem estat encantadíssims.
Sí, molt, Jordi. Moltíssim...
Gràcies a tots vosaltres. Una abraçada i bon any.
Moltíssimes felicitats per fer país, per fer camp, que és molt important. La gent del camp ho valorem moltíssim, i per fer terra i per fer vi.
Una abraçada, Jordi. Bon dia.
Una abraçada a tots. Que vagi bé. Adeu.
Va, Miquel, seguim, ja coneixem la teoria i ara anem a buscar el llibre amb què maridarem. Així que, amants del vi, atents, perquè avui us presentem una eina molt interessant. Som-hi! I si sou amants del vi i del bon beure, si sou d'aquells que quan obriu una ampolla a casa us agrada presumir, aquesta és la vostra, perquè us presentem un llibre que us anirà molt bé per endinsar-vos en el món del vi i del beure. El Joan Maria Romaní, des de Mas de Barberans, ha publicat la segona edició ja del llibre Diccionari del vi i del beure, una obra que ha editat Cossetània i que recull un grapat de definicions sobre aquesta temàtica. El tenim avui via telefònica, un llibre sota el braç. Molt bon dia, Joan Maria.
Molt bon dia, Adriana.
Benvingut a un llibre sota el braç.
Moltes gràcies.
Bon dia, Josep Maria, què tal?
Molt bé, molt bé. Com anem?
Doncs aquí estem preparats perquè ens expliquis, perquè hem de parlar de literatura i vi avui, així que ens venia perfecte el teu llibre, un llibre, a més, Joan Maria, que és especialitzat, que s'ha reeditat i que treu una segona edició. Això és una fita molt important tractant-se, en aquest cas, d'un llibre especialitzat, d'un diccionari, no?
No és habitual, certament, que d'un diccionari se'n faci una segona edició, tampoc és que se'n facin edicions tan llargues com les novel·les que són gran èxits, oi? Però, en fi, és un cas singular el que es reediti un diccionari, certament.
Hi ha hagut canvis de la primera a la segona edició?
Sí, la primera edició era més extensa, era amb tapa dura, i contenia, a més del cos del diccionari, un apartat amb tots els termes ordenats temàticament per als seus apartats, els envasos, els tractaments, els tipus de raïm, els tipus de cervesa, etcètera, etcètera, i un altre apartat, diguéssim, de cultura popular, que era un recull de refranys, dites i frases fetes a l'entorn del món del vi i del beure.
I per què, Joan?
Aquesta segona edició s'ha quedat reduïda al cos central del diccionari, perquè l'editor ha considerat que ja n'hi havia prou, i jo hi estic d'acord. Això sí, actualitzada amb algunes novetats que hi ha hagut en aquests 9 anys que han passat des de l'anterior edició, que és del febrer del 2009 fins ara al novembre del 2018. Algunes coses han passat, què sé jo, l'aparició del clàssic Penedès, per exemple. No podia no ser-hi i no explicar què és.
Jo, Joan Maria, ara estava fullejant-lo, perquè el cert és que no l'havia fullejat, me n'havia parlat molt bé l'Adriana, però t'he de felicitar perquè, a més, estic veient que està molt ben editat, aquí també hem de felicitar l'editorial, a Cossetània, que treballen realment bé, però m'agrada molt que fins i tot, al costat de la definició, que veig que n'hi ha un munt i de singulars del món del vi, i poses també la traducció i el sinònim en castellà, a la qual està, per mi, molt ben encertat, no? I a més veig que no únicament et bases, no?, amb la temàtica dels vins a Catalunya, sinó que surts de les nostres fronteres, del nostre país, i te'n vas, per exemple, doncs, a la França, a Alemanya, no? Jo, per exemple, llegia ara el Châteauneuf du Pape, que és la meva regió de vins preferida francesa, no? I estava veient la definició que hi posaves i em sembla absolutament genial, eh? De veritat, et felicito.
Gràcies. Bé, la idea no era fer un diccionari del que fem nosaltres, sinó un diccionari com el fa tothom en qualsevol lloc civilitzat. Bé. Quina és la visió del món que tenim des d'aquí?
Sí, senyor.
I, evidentment, primer parlem dels de casa.
Molt bé.
Lògicament. I més extensament perquè interessa més el nostre públic. Però no podem deixar de reconèixer que es fa vi, doncs, de Califòrnia a Nova Zelanda, passant per Sud-Àfrica i la conca del Rin.
No,
tot això s'havia d'explicar. Un moment. Aquests canvis de temps porten encostipats.
Estem tots igual, tranquil.
I per això va molt bé veure una mica de vi calent, que també trobareu què vol dir.
Sí, és veritat, és veritat. Joan Maria, explica'ns però què et porta tu a dir. Vaig a recollir aquests 2.500 mots, que crec que són els que hi han, i a convertir-ho en un diccionari del vi i del beure. Què et porta a fer aquesta obra i amb quin públic penses una mica també quan la fas?
Mira, amb el que em porta això és una necessitat. Ja fa molts anys em vaig trobar que havia de corregir un llibre del món del vi, del beure, del Penedès, i com que ja fa molts anys i Wikipedia no existia, perquè això, aquest treball ja ve de molt lluny, vaig començar a replegar material, fitxes, papers i tal, i un cop acabat el treball vaig mirar al meu voltant i vaig veure que no hi havia aquesta mena de diccionari. I es veu que aquesta idea meva també va ser compartida per en Xavier Rull, de la Universitat Rovira i Virgili, perquè el 2009 van sortir el meu diccionari i el d'en Xavier Rull, Enciclopèdia Catalana. I llavors, un diccionari és dura més que la Sagrada Família, francament, perquè el món va evolucionant, van apareixent coses, en desapareixen d'altres, es fan nous productes, nous estris, etcètera, etcètera. I si fos ara encara li voldria afegir dues entrades més, però això ja se sap. Un diccionari sempre és una obra inacabada, no és com una novel·la que un dia dius, pum, aquí s'ha acabat i ja està. No, un diccionari sempre hi podries anar afegint coses.
Si em permets, una altra de les coses que estic veient, que també és per realçar d'aquest diccionari que tu has fet, no m'agrada massa diccionari perquè això és més que un diccionari, perquè hi ha literatura, fixa-t'hi, pels nostres oients, no? La definició de algo que nosaltres, la gent de poble, hem fet, que ha sigut anar a Bermà quan érem joves, bueno, jo de fet també tenia cepes de vinya meves pròpies, però la gent aquí, doncs, els estudiants, quan érem joves, per guanyar 4 duros, anaven, doncs, la majoria a Bermà, no?, amb aquestes terres. Terres Ebrenques.
I van encara.
I encara hi van, no? Sí. I fixeu-vos-hi la definició que bonica de carroll, no? Carroll, el garroll del raïm, no? Gotim de raïm que resta en un cep un cop fet a la brema, perquè en aquell moment encara és verd, és collit més tard quan ha madurat. És a dir, gotim de raïm, o sigui, que a més...
és poètic.
És poètic. Fantàstic, de veritat, enhorabona.
Gràcies. Un dels meus lemes, al fer aquest text, era que fos clar, entenedor, precís, el grau més alt possible. Vull dir, evidentment no és perfecte, però jo estic molt content, perdoneu, de com m'ha sortit, perquè penso que he aconseguit que no sigui un text especialitzat, sinó que és un text que poden fer servir els especialistes, però que també poden llegir tranquil·líssimament i sense perdre's qualsevol persona que tingui interès en el món del vi, del beure i de les begudes, no? I estic molt content també que vaig decidir que havia d'ampliar l'apartat de les cerveses i mira, vaig encertar el vent per on venia, perquè de fa 10 anys ençà el món de la cervesa ha sofert una expansió i una diversificació notabilíssima.
Mm-hmm, és veritat.
No, és que estava fullejant i de veritat i m'està sorprenent, perquè fixeu-vos-hi, no, els nostres oients, val la pena tenir aquest diccionari a casa, perquè fixeu-vos-hi que com, fins i tot d'un atribut negatiu com és la resinosa, la gent que ens agrada el tas de vins o han fet algun curs, i sabem que bueno, quan en un vi trobes doncs, un atribut organolèptic deficient, no, que no ha fet bé la malolàctica, o per exemple la resinosa, no? I, com defineix la resinosa el Joan, no? Diu, aroma arbòria negativa, resultat d'una criança defectuosa en botes d'avet o de pi. Aroma arbòria negativa. Això és un eufemisme xulíssim. Perquè, d'alguna forma, fins i tot, camufles, no?, una mica el sentit pejoratiu de que pot tenir la resinosa, no?, en el vi. Fantàstic, Joan, de veritat.
Moltes gràcies. He procurat... has de procurar ser elegant sempre treballant amb aquestes coses, perquè això és el que durarà.
I tant,
sí, i tant.
Joan Maria, ho hem d'anar deixant aquí. Sé que és difícil, però amb què maridaries tu aquest diccionari del vi i el beure? Amb un vi, amb un còctel, amb una cervesa?
Depèn del moment i de l'hora. Per a cada moment, cada hora i cada companyia hi ha una beguda adequada.
I tant, que sí, totalment d'acord.
Perquè si surts de nit de festa, no demanaràs un vermut.
Exacte.
Exacte.
I francament, abans de dinar, fotre's un gin tònic també és possible, oi? Però jo crec que és més adequat un vermut amb un variadit al costat.
I tant, doncs, Joan Maria...
I si estàs al costat d'una parella, doncs una copa de xampany va molt bé.
Molt bé.
Fa que la conversa flueixi.
Doncs Joan Maria Romaní, ha estat un plaer tenir aquesta conversa radiofònica amb tu, un llibre que ens apuntem tots, aquest diccionari del vi i del beure, que és molt curiós, a més també trobem a cada inici de lletra doncs, alguns refranys així molt divertits, il·lustracions, mapes de les diferents DOs, així que el recomanem des d'aquí, des de la ràdio. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest llibre sota el braç, Joan Maria.
Ha estat un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer parlar amb tu, Josep Maria, ànimo.
Una abraçada, bon dia.
Vinga, adéu, bon dia.
Doncs, Miquel Esteve, anem a maridar també nosaltres, no? Una llista ràpida, perquè ens queda molt poca estona, de llibres, no? De llibres on el vi, les vinyes hi tenen un paper protagonista. Jo començo amb un, que et sembla?
Sí.
De la mà de Dolores Redondo, Todo esto te daré. Ai, quina novel·la més bonica.
I grandíssima, grandíssima autora, Dolores Redondo.
Sí. Thriller, a més, d'aquests genials que fa ella, que transcorre entre els paisatges de les vinyes de Galícia, de la Ribeira Sacra, uns paisatges preciosos que els evoca perfectament aquest llibre. Més?
Doncs bé, un llibre que a més va estar molt documentat, perquè el mateix autor va venir doncs, durant una temporada d'estança aquí al Priorat amb una de les bodegues, no? Que és la bodega de Noah Gordon, no? Que va dir, no vaig descobrir, un aforisme, no? Va dir, no vaig descobrir els bons vins fins que no vaig venir aquí a Espanya, no? Amb la qual cosa, doncs déu-n'hi-do, no? Que un novel·lista best-seller internacional com és el Noah Gordon, amb una estança durant un temps escrivint sobre un celler del Priorat pugui doncs, fer una afirmació com aquesta, no? que ens digui que tenim aquests grans vins a la nostra terra.
Tu els reflecteixes perfectament també a No deixis mai de mirar el cel, que sempre els personatges demanen vins del Priorat, i encara se veu més al joc de Sade, on fins i tot el protagonista fa cap, no? A les vinyes del Priorat, també.
Sí, la veritat és que a les meves novel·les sempre hi poso vins, sí. Perquè potser és perquè a mi m'encanta el món del vi i a més m'agrada moltíssim degustar un bon vi, no? Bé, l'altra recomanació seria una novel·la que ha estat protagonista durant aquest any, perquè el seu autor, el gironenc Martí Gironell, doncs va guanyar el Premi Ramon Llull amb una molt bona novel·la, que és La força d'un destí, la vida del Ceferino Carrión, que va doncs muntar les bodegues Jean León amb tots els periples vitals que va tenir aquest personatge, doncs des del muntatge del restaurant L'Escala a Hollywood fins a, doncs això, a muntar el Penedès, aquestes vinyes, quan en aquell moment doncs el Penedès, per dir alguna cosa, doncs el coneixien quatre pagesos de la zona i dos més.
Un altre llibre que ens fa un viatge també a Amèrica és en aquest cas l'obra de Carlos Clavijo, El hijo de la vid. És passant un poble imaginari de La Rioja on un fill d'agricultors doncs se'n va a Amèrica amb un vaixell que hi transporta vid, també una mica similar.
Jo val a dir que la meva gran novel·la del vi, no obstant, és una novel·la que a més hi ha un contingut, perquè el vi, clar, el vi va lligat a Bacus, no?
A més, que t'agrada molt a tu tota aquesta
exactament, tecnologia. I a més els tiassos de Bacus, les libacions del vi, la sensualitat que hi ha darrere el món del vi, no? Hi ha una novel·la fantàstica en aquest sentit que explica una campanya de Vendôme a la Xampany francesa i que es titula Innocència en extremis del John Hawkes. Us la recomano, sobretot a la gent que sou una mica joves, perquè marida la sensualitat amb el món del vi, el raïm, els peus, petjar-ho, fer l'amor en els pàmpols. És fantàstica, és una novel·la impressionant.
I me'n queden dos així molt ràpid perquè ja no tenim temps. Ferenc Maté, Un vinyedor en la Toscana, novel·la divertida de com dos persones de Nova York doncs fan cap a la Toscana per a intentar crear un vi des de zero. I també Jean-Pierre Alaus i Noel Valen, Muerte entre los viñedos, en aquest cas thriller d'investigació policíaca sobre, com diu el títol, un assassinat entre vinyes, que també en passen.
Per tant, teniu feina, si voleu, maridar vins i literatura amb els títols que us hem proporcionat.
Tu, t'agrada degustar vi mentre llegeixes?
A mi m'agrada molt degustar vi menjant i sobretot cuinant.
Cuinant,
jo cuino poc perquè, bueno, per circumstàncies toca cuinar poc, però quan cuino, i sol ser en cap de setmana i si estic sol, fantàstic, m'agrada molt estar sol cuinant a la cuina i amb una copeta de vi, escoltant la ràdio fluixeta, no? I, ostres, per mi és un deler això.
Quins elements més xulos que has ficat. Vi, ràdio i literatura.
Home!
Avui ho deixem aquí perquè ja no tenim temps per a més, Miquel Esteve, final redó, com sempre. Gràcies per acompanyar-nos en un llibre sota el braç en aquest inici de 2019 i ens trobem al mes vinent amb més literatura i més maridatges d'aquests que estem fent.
Gràcies a tots per escoltar-nos. Venturós 2019 i, com diu també l'aforisme, in vino veritas.